Bona tarda. Continuarem amb les sessions d'aquest primer dia del Simposi Internacional sobre Joan Maragall. És un plaer de donar la paraula ara al professor Enric Bou, barceloní, que ha ensenyat a l'UB, a l'UB, a l'UBF, a la Universitat de França, a Itàlia, als Estats Units. Actualment és catedràtic de literatura espanyola i catalana a la Brown University. I ell ens parlarà d'Amor Redemptor, interrogant, Visions Urbanes de Joan Maragall. Farem com hem fet el dematí, li farem l'exposició, potser uns tres quarts o així, i després faríem col·loqui. Moltíssimes gràcies per ser aquí, perquè venim de l'exterior, també és un esforç considerable. Gràcies.
Moltes gràcies, Josep Maria, i moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per poder tornar, oferir-me una possibilitat de tornar a Girona, que, com deia en Josep Carné, és una ciutat que entre les coses bones que té és que rima amb Barcelona. Al revés, deia, Barcelona rima amb Girona. Bé, començaré d'una mica d'un lloc una mica llunyà i m'aniré tensant l'amor rentor i la ciutat amb Maragall. Però em sembla que m'ajudarà en una sèrie de petites reflexions, de breus reflexions inicials, com en dos, tres cercles, a tensar-me el que vull, la reflexió que vull fer a propòsit d'aquesta qüestió. Bé, com sabem, com practiquem tots, quan, com ara mateix ens ha fet, quan venim de l'hotel cap aquí, en el nostre hoste, en Josep Maria, l'ésser humà és un dels animals que poblen el planeta, que se relaciona amb l'espai que l'envolta, projectant amb la ment una intel·lectualització d'allò que veu o d'allò que viu. La realitat física, les dimensions que ens transmeten els sentits, la vista actua aquí primordialment, esdevé, es converteix, es tradueix en una projecció mental. No? Fonamentalment hi ha, com sabem, dues maneres de fer-ho, dues maneres de narrar, de traduir la realitat. Una narrativa, una altra més esquemàtica. En la primera, quan hem d'explicar a algú com anar d'anar d'un punt a un altre, ho fem amb un llistat d'instruccions, no? Des a la dreta, gira a l'esquerra, travessa el pont. O una segona, amb un croquis dels moviments a seguir damunt un mapa, expliquem a una persona com anar d'un punt a un altre, com arribar a casa nostra, com moure's en una ciutat. No són sinó metàfores que ens ajuden a llegir el món. Un psicòleg, John Brinkenhoff Jackson, va introduir un mot tècnic que anomenava la odologia, que deriva de odos, una paraula grega que significa carretera, camí, viatge, per referir-se a la nostra relació amb el paisatge. El mot prové d'un altre psicòleg experimental, el qual l'havia utilitzat per caracteritzar l'espai viscut, és a dir, l'espai en el qual un individu, és a dir, l'espai en el qual un individu viu, l'espai tal com és percebut per aquest usuari. No? Aquest és un espai que s'oposa a l'espai geomètric dels mapes, dels plànols, a l'espai euclidià, mesurable, racional i homogeni. I és aquesta ciència, aquesta ciència de l'odologia, la que prefereix el caminar més que no pas el camí, no? Més el fer, el moure's, el traslladar-se que no pas el pensar com, a on, de quina manera. És a dir, el sentit de la geografia més que no pas el càlcul mètric d'aquesta geografia. De fet, com recorda el mateix Jackson, l'ésser humà lluita entre dos desitjos: instal·lar-nos en alguna banda, pertànyer en un lloc, i en segon lloc trobar en un altre lloc un nou camp d'acció, no? Nous llocs d'exploració, nous llocs, nous sabers, noves experiències. Joan Maragall, començo a aterrar, no? Estaré tota l'estona parlant d'aquestes qüestions tan llunyanes. Joan Maragall fou, al llarg de la seva vida, com ens explica, per exemple, molt bé Ignasi Moret en la introducció a la seva biografia intel·lectual de Maragall, la que s'acaba de publicar, és un home sense biografia, però al mateix temps amb una biografia riquíssima. No? Maragall, al llarg de la seva vida, en funció de crisis, de passions, però un home atent a l'espai viscut, profundament arrelat en un lloc, però buscant sempre nous horitzons. Acabo aquest atensament amb una tercera qüestió. En primer lloc, les metàfores per llegir el món, en segon, aquesta idea sobre el concepte d'espai viscut que devem a la udologia. I, en tercer lloc, una petita reflexió sobre els llocs de la memòria, que ha tingut estudis tan brillants i tan útils com Maurice Holbach, els quals, com ens explica aquest estudiós francès, estan immersos en els espais de la quotidianitat. Com afirma el sociòleg francès, som sempre dins l'espai i només la imatge espaial que, per raó de la seva estabilitat, ens dona la il·lusió de no canviar a través del temps i de retrobar el passat en el present. El dibuix dels homes d'abans, que s'ha materialitzat com un calc en la materialitat de les coses i dels edificis, i la força de la tradició del lloc prové justament d'això que n'eren la imatge, no? Allò que reflecteixen. És en els llocs on s'allibera amb força més potent la memòria, revelant els lligams que ens uneixen a ells i que posen en evidència les connexions d'una societat invisible. La història és inscrita en les pedres de les valls, en els pobles, expliquen les diverses generacions que hi hem viscut, els objectes sacres, com ara làpides, en els murs de les esglésies, objectes d'ús comú, com ara un instrument de treball, un moble antic, són testimoni de permanència i d'estabilitat i de continuïtat. Amb la inscripció del jo en el temps, la superfície calenta del record, la memòria es fa espectacle d'un passat sempre més íntim i quotidià. Aquest tipus de memòria, ben lluny dels discursos narcotitzants de la política o fins i tot de la història, és ben atenta als petits records de família, a petites epopeies de llocs. I Maragall, un habitant de la ciutat de Barcelona, atent al seu entorn, recollir en obra poètica, en assagística, en els seus escrits en general, aquest tipus d'interès, aquest tipus d'atenció al lloc, a l'espai quotidià, en aquesta memòria del lloc. Marc Auger s'ha referit a dues maneres d'evocar les ciutats. Una és a partir de la lectura d'una novel·la, d'un poema, a través de la qual veiem un espai urbà a través dels personatges. De la mateixa manera que Proust, Thomas Mann, Josep Pla, formen part d'una Venècia literària, d'una Girona literària, dir els seus noms significa suggerir com han vist algunes ciutats, alguns espais urbans, no? París, Lübeck, en el cas de Girona, o bé, tants llocs per on viatjar en Josep Pla, innumerables. Com diu Marc Auger, prononcer les noms de ces auteurs, c'est faire surgir l'image, un peu flou parfois, mais toujours insistante, de villes dont ils ont si capté les bruits, la couleur, les lignes de fuite, et plus encore la secrète alchimie qui transmet de temps en autre, dans l'œil du promeneur, le lieu en état d'âme et l'âme en paysage. És particularment aquesta última frase que m'interessa. La habilitat, la capacitat que tenen els escriptors, la literatura, doncs, de traduir, de transmutar el temps, de passar-nos un temps a un altre, a través de l'ull d'un passejant, un flaner, si volguéssim fer més virgués, els llocs en estats d'ànima i l'ànima en paisatge. Així passa en Joan Maragall, no? Ell forma part d'una Barcelona literària i al mateix temps, llegint els seus textos, gaudim d'una recreació de l'ambient d'un moment, d'una època ja passada, el món d'abans, no? Que diria Stefan Zweig. Molts dels seus textos ens aboquen la transformació dels llocs en estat de l'ànima i de l'ànima en paisatge. I això, aquesta operació, aquestes operacions que he anat presentant, que m'he fet ajudar d'aquests guies, és el que vull fer aquí. Veure alguns exemples, alguns casos d'aquesta transformació, amb un apartat final que dedicaré a un poema molt conegut del, que és l'Oda Nova a Barcelona, però que, sobre la qual espero poder aportar alguna informació, alguna viatge, algun angle de lectura nou. Bé, primer breument sobre l'Oda Nova a Barcelona, voldria només dir que és una, o recordar, refrescar la memòria, però que és un poema que pertany a una llarga, llarguíssima sèrie de poemes dedicats a Barcelona. És el mateix Marc Auger qui, en un dels seus assajos sobre antropologia, diu que hi ha dos tipus de ciutats. Les ciutats es podrien qualificar de ciutats de dues menes: les que tenen cançó i les que no tenen cançó. No? València, Granada, i Barcelona, òbviament, pertanyen a aquest tipus que en té no només cançons, sinó odes, no? I tantes odes. Va ser Pierre Villard qui va proposar de presentar de costat les tres grans odes dedicades a Barcelona, les de Verdaguer, Maragall i Pere IV, com a apèndix documental d'una història de Catalunya de la Restauració ençà. Seria, i cito, deia Villard, Pierre Villard, una bona ràfaga de llum sobre les relacions entre una història i una cultura. I és ben cert, no? Seria una manera d'aprofundir en aquesta relació entre història i cultura en un espai, en un dels indrets significats de la geografia local. No pateixin, no ara faré una lectura de totes aquestes odes, però només per recordar breument, hi ha l'Oda a Verdaguer, a la qual respon l'Oda Nova de Maragall. El mateix Garau de Liost té un romanç primícer de la ciutat de Barcelona que pot ser llegit com versió noucentista d'aquesta aquesta sèrie. Tenim l'Oda a Barcelona, perdó, de Pere IV del 36, durant, en plena Guerra Civil. El mateix Sarsanedes té uns goigs fragmentaris de Barcelona nostra, o un gironí transplantat, Narcís Comadira, va escriure unes notes per a una oda sentimental a Barcelona, no? Tom pica en aquesta dedicació. Una proves més de la biblioteca hi ha des d'Agustí Esclasans, Agustí Bartra, Joan Brossa, fins i tot Xavier Brodassala han dedicat poemes, odes, noves, velles, algunes ja sense totes cançons. I un dels últims episodis d'aquesta dedicació són poemes cançons que recullen encara l'eco d'aquests plantejaments maragallians. Penso, per exemple, en una pel·lícula que possiblement alguns de vostès han vist, que és aquell magnífic infomercial, que diuen en anglès, és a dir, un documental de publicitat, que és aquella que va fer el Woody Allen ara fa un parell d'anys, la Vicky Cristina Barcelona, en la qual, en la música inicial de la qual, obra d'un grup desconegut fins a aquells moments, uns tals Giulia i los Tellarini, descriuen la ciutat, s'adrecen a ella i reprodueixen, imiten alguns dels versos, en alguns dels versos podem comprovar algunes o bastantes coincidències amb el to, amb mots, idees, pensaments del Maragall de l'Oda. No? Cito un parell d'exemples. Barcelona hace un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. No sabia que teníem ordinadors, sinó els he portat als iTunes i els podríem disfrutar. Però si no, fan un YouTube i el troben de seguida. O veu uns altres, Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir ignorando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. O que acaba amb un emotiu, te quiero Barcelona. No? Aquesta cançó, de fet, presenta el seu propi joc, no només amb Maragall, sinó amb una cançó anterior que seria la Gitana Hechicera de Paret. No? El cantant barceloní posa l'èmfasi en el poder de fatillera, l'encanteri, no?, dels versos finals de l'Oda, que té la ciutat, i en els aspectes femenins, no? És tot allò, la gitana hechicera, hechicera gitana, romàntica reina, la que nos parió. I en tots dos casos, no? I perdó, un èmfasi en aquests poders d'encanteri, de fatillera, que té la ciutat. En tots dos casos, són uns casos molt postmoderns, gairebé, però m'interessava de presentar-los, no com a frivolitat, sinó per veure fins a quin punt hi ha una continuïtat d'alguns d'aquests interessos i d'alguns dels plantejaments que tot seguit més tard comentaré, per veure la força del text, per veure la força la vivacitat, la presència encara en el present, l'existència en el present d'ecos de textos maragallians. No? Són dos exemples de reaccions a la ciutat, més enllà dels camps de cultura, exemplificat en aquesta ben establerta i estudiària i estudiada sèries de podes. En el paràgraf inicial de l'article La ciutat del perdó, Maragall planteja una pregunta retòrica. Cito: algunes nobles veus que aquí mateix s'han alçat i altres que n'he sentit per altra banda m'han demostrat que a Barcelona hi ha voluntat d'amor. Més, en totes aquestes veus, així com en algunes menys amoroses, un xic iròniques que també he sentit, hi batega o apareix clarament en un to o altre aquesta pregunta. I quin ha de ser l'objecte del nostre amor redemptor de la ciutat? És per aquesta pregunta greu i desesperada que fa Maragall que té una resposta poc conclusiva. No? Diu: jo diria el que el cor vos diga en cada moment, i quan tristament presento que més d'un hauria de respondre'm, és que en aquest moment el cor no em diu res. Però com sabem, la pregunta no només fou retòrica, sinó que caigué en el buit, perquè els agosarats polítics del moment, en Prat de la Riba com a cap visible, van considerar impublicable l'article a la Veu de Catalunya en un exercici de censura descomunal. I els hipotètics lectors d'aquest text no van poder fer-ho fins més, gairebé 30 anys més tard. No? L'article, com ha indicat Ignasi Moreta, tot resumint una sèrie d'estudis anteriors, juga amb sentiments contraposats que Maragall considerava decisius per llegir l'estat de la ciutat en aquell moment després de la Setmana Tràgica. No? Odi de les masses revolucionàries enfrontat amb l'egoisme de la massa burgesa. Tallo perquè si no em quedarà l'ordre, no vull fer, vull estar a seguir l'exemple de l'amic Grilli i estar i vull tot seguit discutir, comentar alguns exemples d'aquest amor a propòsit d'alguns i també de les opinions fins a cert punt contradictòries a propòsit de la ciutat que tenia Maragall. No? Per exemple, en una carta que va escriure a Roura l'any 1890, en un moment que hi havia hagut aldarulls a la Rambla, la reacció de Maragall és característica d'una certa inconsciència del personatge, però també d'una determinada posició social que li permetia de no tenir por i poder mirar la... I, si em permeten l'expressió, ara que els toros estan prohibits, poder mirar la corrida des de la barrera. No? Cito d'una carta de maig de 1890 a Antoni Roura: no veure lo pla de la boqueria, si hagués fet el que li deia la família, que era no anar a l'Ateneu. No? No veure lo pla de la boqueria, no jugar a l'ajedrez a l'Ateneu, no pot ser. A més, a mi los treballadors no em fan por. Són sensats, estan bastant alegres i tranquils, no s'exalten, són honrats i no em fan por, sobretot perquè la tropa els farà por a ells. Tots som fenicis, concluïa aquest comentari a l'amic. No? Però són més potser les ocasions en les quals que permeten a Maragall d'expressar una presa de posició que l'allunya de la seva classe. No? I la ciutat és una qüestió sobre la que opina més d'una ocasió. Com va dir Josep Benet, Maragall abominava d'una Barcelona mesquina, mediocre, provinciana, la Barcelona del senyor model, senyor Esteve, i com podem comprovar en altres declaracions, per exemple, una altra carta a Roura del mateix maig de 1890, es distanciava o era conscient d'aquest tipus de plantejament que reconeixia entre els seus conciutadans. No? Ah, Barcelona, Barcelona, ciutat burgesa, humida, planadora, ah, burgesia, ah, moretons i flassades, gènere tou i de poca consistència, A, mitjania, en riquesa, en posició, en tot. A, símbol de tota mitjania. Maragall lluitava contra un provincianisme xaró, el pairalisme xiroi en la seva pitjor encarnació, que seria el barcelonisme, no? El del futbol i el de l'altre, el de, per exemple, la revista Destino, en la postguerra més rònega. En altres articles, en altres declaracions, es poden comprovar altres, altres opinions o altres variants sobre aquestes reaccions a la ciutat, no? Són articles, per exemple, com La ciutat de l'ensueño, que ha estat comentada per Lluís Quintana, on, com ell en recorda, mostra una visió de la ciutat crítica, però també esperançadora, no gaire allunyada de les propostes que estan plantejant els seus contemporanis, els seus coetanis noucentistes, però des de perspectives ideològiques molt diferents. Com indicava abans, Maragall fou atent tot hora al paisatge de la ciutat, no? Aquest seu espai viscut, que indicava al començament. En els detalls més ínfims, on les grans tendències de transformació. En altres cartes a Roure, recollia opinions més íntimes sobre la ciutat que canvia. Aquí es revela molt crític amb les solucions urbanistes i atent a, amb sensibilitat per l'ambient urbà. Així, li comentava a l'amic Llunyà a l'octubre del 1894, i torno a citar, són dos paraules, però val la pena, em sembla, perquè ens dona dos aspectes, dues idees d'aquest Maragall urbanista que estic presentant. La primera part de la cita diu: la plaça de Catalunya, oh, que t'agrada que et parli d'això, el seu amic estava a les Filipines, no? La plaça de Catalunya, oh, que t'agrada que et parli d'això, la van posant que sembla un joc de paciència per criatures. Cerques per aquí, cerques per allà, vol dir tanques, no? En el particular català de Maragall. Fileres d'arbres pel dret, fileres pel tort, barraquetes, jardinets. Em sembla que quan tornis trobaràs Barcelona pitjor de lo que estava. I me n'alegraré, basta la teva taleia per la reforma. La segona part de la cita, està a casa tranquil contemplant la nit o el capvespre des de la finestra, no? Són prop de les 6 de la tarda, ja quasi és fosc, la plaça Urquinaona plena de sorolls i trànsit, els arbres encara verds i frondosos, però ja ferits. Tinc el balcó obert perquè fa un temps de lo més dolç i quiet. Tinc el quinquè, no hi havia endesa, òbviament, amb un tub de goma i pàmpol verd encès. Ara torna de passeig l'Helena, la sento entrar cridant des de la porta: papà, d'aquí una setmana farà 5 anys que vas marxar. Adéu, Joan. Ahir vaig fer 34 anys. Aquesta barreja, no?, de sentiments de nostàlgia, sentiments de consciència de maduresa, d'envelliment, la referència als anys, la referència als anys que té ell, els anys que fa que el seu gran amic abandona la ciutat. A propòsit, contra el fons d'aquest paisatge, d'aquest espectacle de la ciutat en moviment, en aquest moment dolç, el més dolç i quiet, no? Aquí, en la primera part de la cita, no només descriu l'acció caòtica dels urbanistes municipals, no tan diferents dels actuals, sempre atents a les necessitats dels ciutadans, atents a fer i desfer 10 vegades la mateixa obra, sinó que ho combina amb aquesta nota de vida domèstica. És, com indicava a l'inici, no? Converteix el lloc en estat d'ànima, l'ànima en paisatge. O bé, en una altra ocasió, amb una certa ironia, s'espanta davant de les solucions per eliminar baluernes que protegien del sol. Som a l'any 1896 i té una altra opinió diferent sobre la plaça de Catalunya. Cito: mentrestant ja l'han netejat de circo equestre, cafès, barraques, sortidor i arbres, i la plaça de Catalunya, que ara sembla el desert del Sahara. Desgraciat aquell que el pròxim estiu vulgui travessar la plaça qualsevol migdia. S'hauran d'organitzar caravanes amb camells i provisions. Almenys a Tarascon, ja sabem què vol dir Tarascon, com ens explicava molt bé en Lluís Quintana aquest matí, almenys a Tarascon així ho farien en un cas semblant. En altres ocasions comenta l'impacte de la fama de la ciutat en la premsa, no? Després de les bombes del Liceu, després de la processó de les bombes, la processó al carrer de Banys Nous, el juny de 1896 escriu a Roure: observo en la premsa estrangera que Barcelona, per tan tristes causes, va prenent un cert to de ciutat europea, cosmopolita. Bé, com ens ha recordat Lluís Quintana, va ser Maragall un dels primers intel·lectuals a confiar en Barcelona i en les virtuts regeneradores de la ciutat. I això es pot comprovar en molts dels articles, en molts dels textos, dels poemes, particularment l'Oda, la que de seguida entrarem, que dedicà a la ciutat. En articles i poemes és on Maragall concentra l'opinió civil, personal i de grup, el testimoni d'un temps convuls. Podem tornar a la pregunta retòrica que esmentava fa uns moments. I quin, torno a citar Maragall, i quin ha de ser l'objecte del nostre amor redemptor de la ciutat? L'amor en Maragall té un sentit que va més enllà de l'estrictament sentimental o romàntic. En la seva articulació de la ciutat hi juga un paper essencial. Com va recordar l'enyorat Arthur Terry, el poema Oda Nova a Barcelona és el clímax d'una visió comunal, intensa i commovedora, que expressa de manera molt franca la tensió del seu esperit, que, com havia dit en una carta a Carles Rahola, consisteix a lligar lo temporal a lo etern i lo etern a lo temporal. En l'article Esta és mi fe, del 1907, Maragall ja havia explicat alguns dels elements, alguns dels principis que reconeixia o que constituïen la ciutat en opinió seva. No? Cito: esta mutua inspiración de confianza, esta propagación de una alegría entre tristes, ¿de dónde sale? Esta victoria espiritual, este sol en la calle, esto es lo que hace la ciudad. A pesar de la herida de ayer y a pesar de la herida de mañana, a pesar de los que se van y a pesar de los que quedan para mal, que se quedan para mal. Todo está en que también quede el principio de la ciudad. ¿Me entendéis? El principio de confianza, el principio de amor, el principio de calle, alegría, victoria. Y también que tras un día tétrico haga un buen sol. Con todo esto se vence y contra el espíritu no hay bombas. Penso que és molt important aquesta associació que fa aquí amb aquest principi d'amor, principi de calle, victòria, etc. I amb el sol. Contínuament hi ha elements, ho veiem aquest, també aquest matí, amb les escletxes que travessaven el temple, l'església cremada, o el temple del Mal Caçador, l'ermita del Mal Caçador. Contínuament hi ha un cel blau, un raig de sol, que estableix un contrast, serveix d'element alliberador, compensador dels desastres, dels mals que veu en la ciutat. No? Les primeres quartetes de l'Oda Nova Barcelona, que són escrites abans de la Setmana Tràgica, articulen un doble missatge a través d'un diàleg entre la veu poètica i la ciutat. D'una banda, la ciutat és en expansió física i moral i representa Catalunya. No? És aquell vers tan famós, tan conegut, on te'n vas, Barcelona, esperit català. És aquest, un pas més, un exemple més, que és el que també fan la llarga sèrie d'odes, de substituir Barcelona per Catalunya, Barcelona per pàtria, en moments en què no es podien utilitzar, que la pàtria equival a un altre en el llenguatge dels polítics de l'estat espanyol, i per tant ells s'inventen un substitutiu, que en aquest cas és això, l'esperit, el Barcelona, per al·ludir a altres realitats. No? En aquestes primeres estrofes, a més, inclou les al·lusions a l'expansió de la ciutat que va des del Pirineu fins al mar, amb alguns conceptes contradictoris que potser anuncien l'ambivalència a propòsit de la ciutat que llegim en la segona part del poema. No? És aquell versos com «I me'n vaig i no em moc». No? És una mica també l'ambivalència que indicava a l'inici entre pertany a un lloc i trobar un nou camp d'acció. En segon lloc, el poeta insisteix en variacions d'accessos afectius, d'afecte, que inclouen, entre altres, embriagada de gran llibertat, l'amor, quan diu és l'amor qui m'empeny cap enfora, o, tercer exemple, vull Catalunya tota dintre del meu cor. I es pot veure aquí, no, aquestes identificacions, aquestes substitucions de Barcelona per un concepte, una versió més àmplia del territori, de l'espai. Aquest amor immens, d'altra banda, es reconeix, és, es diu la veu poètica, de gran dificultat, no? Quan diu, per exemple, quan llegim, ja et caldrà un pit ben gran amb uns braços ben ferms. De fet, tots dos nuclis de significat, no? L'expansió i l'amor van íntimament lligats, com diu en una de les primeres quartetes. Com més terres, com més terra i més mar i més pobles obiro, a mesura d'amor el meu pit s'engrandeix i me sento una força que abans no tenia i sóc tan tota una altra que fins jo em desconec. És aquesta associació, aquesta relació entre expansió i amor, el que dona peu a l'advertència del poeta a propòsit de les dificultats que la ciutat haurà d'enfrontar. No? Corre enllà, Barcelona, que ja et cals ésser una altra per ésser la que ja deus, perquè ets alta i airosa i fas molta planta, però bé et falta encara molt més del que tens. Aquest doble signe, expansió i mancances, amor i dificultats d'exercir-lo, és l'advertiment del que li manca i de les dificultats o imperfeccions de la ciutat per ser-ho veritablement, per arribar a ser ciutat de veritat, no? Perquè li falta aquest aspecte sentimental, amorós. L'amor en Maragall, com sabem, és un original, o té un sentit com a concepte de redempció, que aplica en l'anàlisi que feu de la setmana tràgica i que en articles li havia permès de defensar la dualitat i l'ambivalència de Barcelona. Un exemple d'això, una previsió d'aquest tipus de valoracions, la tenim en articles com per exemple, els en cito un fragment, y es esta la ciudad mía, cómo pudo parecerme alguna vez hermosa y grande, pero así todo como ahora la veo no puedo sino amarla, la amo como a un sueño, como el del porvenir monstruoso en que pudieron verla mis antepasados desde el fondo oscuro de sus callejones, como el sueño de un pasado heroico en que la verán tal vez las futuras generaciones cuando la contemplen como yo he contemplado hoy sus barrios moribundos. És aquí també destacable aquesta consciència d'un ésser, ser col·locat en un present i una relació amb el passat i una previsió del futur. No? En aquest mateix article, més enllà, diu que no maldigues a tu ciutat, ciudadano, tu tienes un amor i una fe, ella és també el aquí, que és tu obra. I quan continua amplia alguna de les, aquestes crítiques, aquests comentaris irònics, aquestes al·lusions una mica malèvoles a la ciutat, no? Mira como entre ese confuso barroquismo tuyo y suyo florece un espíritu, un estilo nace. He visto hoy un kiosco estrambótico inaugurar su fealdad en medio de las ramblas y me he dicho, he aquí una fealdad bien barcelonesa. Ese mal gusto, venga su modelo de donde venga, no puede confundirse con el mal gusto de ninguna otra parte del mundo. Eso es bien nuestro. Algo se agita dentro de nosotros, algo se agita dentro de la ciudad que le da mareos y extravíos del sentido y gustos perversos. Hay un ser vivo, d'aquí, bueno, en relació amb la paraula viva, en relació amb l'atenció a la vitalitat. No? I que acaba, no maldigues los hastíos ni la deformidad de la que ha de ser madre. La segona part del poema, com és sabut, està escrita després de la Revolució de juliol del 1909 i, a més del canvi de model estròfic i de vers, destaca la supressió del diàleg. Ara ja no hi ha un diàleg entre poeta i ciutat, sinó que és només el poeta que li llença, la veu poètica que li llença admonicions, crítiques, queixes. Com va indicar Maurici Serrahima, allò que havia de ser una oda es convertia en una sàtira, terrible sàtira a la manera clàssica, d'una intensitat extraordinària. El llenguatge del carrer, apenes garballat, li serveix per tirar encara a la ciutat les seves baixeses, però el to altíssim dona a l'apòstrofe la seva immensa dignitat. És una ciutat sense veu que, a través d'una sèrie d'admonicions greus, perllonguen el sentit ambivalent de la primera part del poema. Així, el ets covarda i crudel i grollera Barcelona queda compensat per un però ets riallera perquè tens un bell cel al damunt, i aquí la presència d'aquests elements atmosfèrics, i tot seguit continua la sèrie d'insults, no? Vanitosa, rauxada i traçuda i menestral la pervinguda, tot i que el bell cel, aquest que veiem, enllaça amb els amb altres elements de la natura, muntanya i mar, que havia destacat en les primeres estrofes, les de diàleg del poema. No? De fet, com ja he anat insinuant, anunciant, com veiem també aquest matí, en Maragall, ciutat i natura es complementen, es compensen. Doncs aquesta, per aquesta actitud excursionista que ens recordava en Lluís Quintana al matí. La següent estrofa en el poema al·ludeix a festes i celebracions, és a dir, a la superficialitat, que és confirmada per la poca fiabilitat d'aquesta ciutat, d'aquesta Barcelona. Més passada l'estona i el dia i la rauxa i el vent de disbauxa de tot te desdius, per li afegeix un caràcter de riallada mofeta i despulles el gran de grandesa i encara te'n rius, i posa un èmfasi en la falsedat que és subratllat en l'estrofa següent quan el poeta insisteix que la ciutat no presenta la seva faç vertadera i s'amaga sota disfresses. I fixem-nos en quines són aquestes disfresses, no? És un manto de monja, un vestit de senyora, el vel i el floc de musa de ninfa. L'encanteri ofert per aquestes persones, per aquestes personificacions, millor dit, temptadores, d'una feminitat idealitzada i tòpica modernista, en podríem dir, a la Rossinyol, és trencada violentament pels tres versos següents de l'estrofa. No? S'arrenca el postís i la veu disfressada i surt la marmellera endiablada que empaita la monja i li crema el convent. El vers final reprèn la idea de contradicció introduïda en aquesta estrofa pel concepte de traïció i disfressa. No? I després el refàs més potent. Encara l'estrofa següent ens parla de carrers fets amb rialles i sang, imatges que insinuen la violència i que també es basen en un contrast molt clar. No? Esclata la mort de tesvies rialleres, esclata impensada i segura i traïdora, com altra riallada escarnidora, riallades de sang. Com han vist amb encert tots els comentaristes, l'al·lusió a Montjuïc que venja i revenja és una clara al·lusió al servei de control i repressió de la ciutat que exercia el castell. I en la segona estrofa introdueix un altre element, un altre detall, un altre peça de la clau de la ciutat, també un valor simbòlic, que és en parlar de la bellesa de la Rambla i la dolçor dels arrabals. No? Aquí presenta un contrast entre el cor de la ciutat, on encara s'hi detecten les restes d'una civilització bucòlica, i la brutalitat del món industrial. La Rambla dels pobres tremola en la fosca ses llums infernals. En la següent, la violència associada a imatges del foc, ni el fumar de tes mil xemeneies, ni el flam de les teies, que és superat, compensat per la natura. No? Aquest cel que tens tan dolç i blau, que tot s'ho empassa i resol i canvia, i ho torna oblit i consol i alegria. És el cel blau el que provoca consol i alegria, és a dir, la pau, i que, com dic, compensa, neutralitza aquestes imatges associades a foc, incendis, bombes, fàbriques, dels versos anteriors. És a dir, és aquest cel blau que ajuda a superar qualsevol violència. En alguns articles, com ara La ciutat, de reflexió sobre la ciutat somiada i la ciutat real, de contrast també entre aquesta ciutat somiada i la ciutat real, Maragall havia presentat una visió idealista, profundament optimista, de conjunció dels aspectes de novetats i d'elements atàvics. No? Tenia presents aquestes contradiccions que es reflecteixen en aquesta estrofa que citava de l'Oda Nova a Barcelona. Cito un fragment. Y así se forma la ciudad de sueños, de glorias y riquezas maravillosas, de fuerzas activas que luchan, de egoísmos que se resisten, de principios de vicio y de muerte, de vicios y virtudes que acuden de todas partes. Y hay lugares en ella y momentos en que bendecís una puesta de sol con igual sentimiento que lo haríais en la soledad de la naturaleza. Entonces, toda la ciudad parece un bosque virgen, su hacinamiento es como espesor de un bosque y su gran rumor como rumor de viento o del mar lejano. La penúltima estrofa correspon a la, com és sabut, a la lluança i descripció del temple de la Sagrada Família. El temple Flor és com un miracle que s'enfronta a una gent tan sorruda i dolenta, diu, cito, que se'n riu i flastoma i es baralla i s'esventa contra tot l'humà i l'ú diví. Com és sabut, Maragall tenia una flaca particular pel temple expiatori de la Sagrada Família. El poeta demostra dubtes i passions que despertaren en l'esperit atent de Maragall les lluites socials de Barcelona, de l'aquella Barcelona de tombants de segle. De fet, llegeix el valor redemptor del temple en el sentit expiatori original que li havien atorgat els promotors. L'article a la Sagrada Família es fixava en la força expansiva del temple que haurà de crear un món, no el de la pau, un món nou, que és el món de la pau, no? Sembla que aquells murs, en comptes de cloure's, s'hagin d'anar estenent com en un obrir de braços interminable, a llevant, a ponent, la ciutat, els pobles, el mar, a les muntanyes, amb un amor d'anhel sense fi. Reconeixem aquí, de fet, gairebé versos idèntics als de la conceptes, mots, substantius idèntics als de diversos llocs, diversos indrets de l'Oda Nova. No? A més, la gent tan sorruda i dolenta es podia relacionar, i no m'estendré molt perquè aquest matí ja se n'ha parlat prou la intervenció sobre el poble, però es podia relacionar aquesta gent tan sorruda i dolenta, es podia considerar que equival a la turba oposada a poble, és a dir, el poble és el que permet la germanor entre els homes que havia definit l'elogi del poble. No? Més quan se'n presenta, cito un altre cop Maragall, més quan se'n presenta en el seu sentit de massa humana, en apinyament de cossos, amb un sol esperit abstracte, en multitud de rostres, sense destriar-se'n cap fisonomia personal, per una mena de bestialitat, de tuf de ramat que se n'aixeca, jo això no en dic poble, que en dic turba. És aquest el tipus de... aquesta gent tan sorruda i dolenta el que equival i que rebutja en aquesta penúltima estrofa de l'Oda. L'estrofa final conté la ben coneguda declaració ambivalent que confirma les que hem anat detectant al llarg del poema i també l'oposició entre natura i ciutat, entre un món governat per les lleis de la natura i un altre per les lleis de l'home. No? És aquell famós, tal com ets, tal te vull, ciutat mala, és com un mal donat de tu s'exhala, que ets vana i coquina i traïdora i grollera, que ens fa baixar el rostre, Barcelona, i amb tos pecats, nostra, nostra, Barcelona nostra, la gran encisera. Aquí repeteixen els adjectius insultants i lluants, allò negatiu i positiu, per replar aquesta imatge contradictòria de la ciutat, ets vana i coquina i traïdora i grollera, i l'exclamació final, no? Barcelona nostra, la gran encisera. Per Maragall era molt important la noció que l'amor, com mencionava abans, havia de ser actiu, viu, no? Com havia escrit Carles Rahola, cito un altre cop, la nostra feina és aquí perquè el nostre cor és aquí i hem de treballar baldament fos sense esperança, que encara el nostre treball fos sense resultat. Ell per si sol ja és un resultat, és acció per amor, és dir, vida. Doncs lo de més, què importa? Per ventura arribaríem a obtenir mai res que valgués tant com això? Fi de cita. Josep Benet relacionava aquestes paraules directament amb l'article La ciutat del perdó. No? Un perdó implicava una gran manifestació d'amor, l'única que podia salvar el país només en una autèntica reconciliació, en una acció, una maniobra de perdó mutu i no pas de repressions i recriminacions. També podem pensar en la distinció que havia fet el mateix Elogi del Poble, no? Quan escrivia l'odi, almenys, és activitat del cor, és vida, i mentre hi ha vida, hi ha esperança de redempció. L'odi pot tornar l'amor d'alguna manera, més la falsa pietat adorm la consciència, el fals amor paralitza el cor i mata l'ànima. En un article com La Vuelta al Mar, l'heroïcitat hi era presentada a partir de la contraposició entre mar i muntanya. No? El mar és el lloc de les multituds, el comerç, l'acció, la ciutat, amb una mica aquella comparació final que veiem entre el pastor i la sirena d'aquest matí, i en canvi la muntanya és el lloc dels solitaris, els anacoretes, la contemplació, el silenci. Les ambivalències i aparents contradiccions adquireixen un sentit pregon en aquesta associació amor-dolor que llegim en un altre article maragallà. No? Catalunya, Barcelona, l'altre que és de la sèrie dedicats a la Setmana Tràgica, com a reacció a la Setmana Tràgica. Catalunya, Barcelona, has de patir molt si vols salvar-te, has d'acceptar les bombes i el dol i el robar i l'incendi, la guerra, la pobresa, l'humiliació, les llàgrimes, moltes llàgrimes, fins que del fons del teu sanglotar salti la guspira que brandi el cor en un amor qualsevulla. Tot amor és valentia, potència, creació, virtut social, etc. Cerca l'amor en ton dolor a Barcelona i qui no hi volgués ser amb això, que se'n vagi. Bé, segons... Acabo. Segons la lectura que feu Carles Riba, el poema Maragallà és una, cito, rèplica dinàmica i realista a la visió fantàstica i monumental de l'oda verdagariana. Fi de cita. Però potser hi ha molt més que només una rèplica. Potser Maragall, en fer aquesta associació entre amor i dolor, pensava en alguns dels aforismes nietzscheans que van tenir una gran circulació i són la part més popular de la seva obra. No? Penso en aforismes com allò que es fa per amor es fa també més enllà del bé i del mal. O altres com sempre hi ha una mica de bogeria en l'amor, però també hi ha sempre una mica de raó en la bogeria. O encara, l'amor i la crueltat no són coses oposades, sempre els trobem plegats en les persones més senceres i millors. Fins i tot en un poema, un dels últims poemes, titulat, a partir del títol, els primers mots del títol, Nodreix l'amor, del 1911, hi ha un eco d'aquesta filosofia de l'amor dolorós, no? Cito els primers versos per recordar-ho. Nodreix l'amor de pensaments i absència i així es traurà meravellosa flor. Menysprea el pas de tota complacència que no et vinga per via del dolor. Va més enllà, però acabo la cita aquí. De fet, potser podem tenir present, i això és una idea que llenço, la deixo aparcada i l'he de desenvolupar molt més perquè la vaig estar d'una mena d'il·luminació gairebé en el tren quan veníem cap a... Però repensant i sistematitzant aquestes reflexions i aquestes combinacions de textos i aquesta visió i aquesta combinació d'espai urbà, en l'espai urbà de natura, aquests cels, aquests núvols, aquests fums, amb els estats d'ànim, els estats humans que hi viuen, em feia pensar en una mica, i potser en la conclusió, si la rellegíssim més, però ara no tinc temps de fer-ho, no ho faré, però només ho deixo una mica, com a nota de pàgina, la idea de la llegibilitat del món, la idea del món la metàfora del llibre, no?, en el qual podem llegir la realitat, no?, que és una reflexió d'un filòsof alemany, que Blumenberg. No? Perquè podem, pensant en aquesta part final, podem tenir present la lectura del llibre de la natura que va fer Maragall al llarg de la seva vida. No? El 1884, molt jove, escrivia als seus amics: al hallarme rodeado de montañas y bosques y torrentes y lejos de seres humanos, me dominó un sentimiento de debilidad, de pequeñez, de miedo a algo desconocido. Enfront d'aquest sentiment, deia, involuntariamente se había presentado a mi imaginación la ciudad con sus bullicios y terminaba deduciendo de todo esto que los ciudadanos éramos reyes de la naturaleza degenerados a causa de la vida social. Aquesta idea de contrast entre vida social i vida en la natura es presenta en tot el poema que comentava abans, i és una constant del pensament de Maragall. No? En un altre article, aquest de 1902, titulat Fantasmes, concluïa amb una utòpica proposta per a la resolució del problema social. Gràcies a la difusió dels nous mitjans de comunicació, el ferrocarril i el telègraf, deia: «Puede preverse la descongestión de la actividad que no necesita ya de la aglomeración permanente para comunicarse, la dispersión de las gentes en los ámbitos de los campos y la purificación de la vida en el aire libre y en la contemplación de la naturaleza». Que és exactament el que proposa al llarg del poema, és en reivindicar aquesta potència del cel pur per salvar Barcelona. O, pocs anys més tard, el 1906, escrivia a propòsit de la celebració del 1 de maig, i com és això dels congressos aquests són pitjor que les tesis, quan comences a repetir cites, però prego que m'excusi. Pocs anys més tard, el 1906, comentant la celebració del 1 de maig, i també veia una esperança de resolució pel problema social. No? A través del contacte amb la natura, deia que la festa és riure, cantar, però es pregunta: «Però què canto? No se detuvo en escogerlo, espontáneo salzó de su pecho el canto que le han enseñado como de su redención social, ya que la fiesta era de redención social. Pero como era cantado con alegría en la libertad de las montañas y los bosques, en sus aires se desvaneció la antigua furia. Y como en aquel momento los que los entonaban sentían en su espíritu la paz de los pastores, siempre cara a cara con la eterna paz de la inmensidad, el canto era también pastoril». Y en aquel momento sentí la cuestión social resuelta muy sencillamente por el pueblo en la paz de los campos, en vez de entonarla en la tribulación de las ciudades. En conclusió, la lectura que fa Maragall de la ciutat de Barcelona en l'Oda és una lectura que inclou aquestes dues perspectives complementàries que he anat discutint. És una ciutat memòria que suscita associacions de records, d'indrets, de moments concrets, de passions, de sentiments, d'estats d'ànima, ja que memòria i història es conjuguen a la ciutat. És una ciutat a la qual pot pertànyer i que li permet trobar un nou lloc d'acció gràcies a l'amor redemptor. Moltes gràcies.
Iniciarem el col·loqui. Vull recordar a tots els presents que després del col·loqui hi haurà les comunicacions que s'han aprovat per ser presentades avui i que després d'elles hi haurà la presentació del darrer llibre d'Ignasi Moreta. Endavant, aquí li prendre la paraula al primer lloc. Sí, jo voldria dir una cosa, una primera cosa.
Sí.
Tot això s'ha dit de l'espai urbà de Barcelona, però de cap altra ciutat de Catalunya. Vull dir, no eren pròpiament espai urbà, no hi havia cap altre espai urbà a Catalunya fora de Barcelona, per Maragall?
Ho comentava abans, em sembla que justament un dels problemes, una de les qüestions, ja Barcelona era un espai urbà petit comparat amb altres metròpolis europees, no? O occidentals de l'Amèrica del Nord. Llavors, en comparació amb altres països ja era una metròpolis petita, de fet, sí, era l'única que, diguem, tenia les atribucions.
És un problema de dimensions, és un problema de relació emocional seva, per exemple, de relació emocional seva, ho entenc, si ell viu a Barcelona, i ell ha viscut la Setmana Tràgica a Barcelona, etcètera, i ell viu aquestes coses, tot això ho entenc. O és un problema de què és un espai urbà, o hi havia un problema, per exemple, d'industrialització, perquè clar, Barcelona també és la ciutat de Catalunya que en aquells moments d'alguna manera podia, vaja, segur, podia ser anomenada ciutat industrial. És a dir, quins serien els elements? Eren molt privats, molt personals d'experiència pròpia, eren molt socials, eren molt sociològics, eren molt, Què convertia Barcelona en ciutat, si només era la quantitat de gent, ja està, però m'estranyaria que l'argument fos només la quantitat de gent, només les dimensions de la ciutat.
No, ho podria contestar de dues maneres. És a dir, d'una banda, ell, per aquesta associació, aquesta substitució de Barcelona per Catalunya, de fet, no només està pensant en termes localistes, però al mateix temps sí que està pensant en termes localistes, perquè és la seva experiència, i és el seu dia a dia, i és aquest seu espai viscut, no? I del qual està bé, escrivint una memòria, fent una reflexió, apuntant una sèrie de problemes que, bé, com vèiem també aquest matí, ningú no havia gosat, no havia tingut consciència de, no? Perquè si hem de començar a rascar, anem a altres països, anem a Baudelaire, ens anem a la mitjan segle, al segle XIX.
I això seria Barcelona qui realment ho representa.
Clar.
Sí.
Sí, jo tinc dues coses que m'ha suggerit. Una és, ja seguint la meva llegida, la visita d'Unamuno a Barcelona té una sèrie de poemes també, i hi ha un que es diu La plec de la protesta. I a La plec de la protesta, Unamuno, un versos que també són molt famosos, que es diu Levantinos os ahoga la estètica. Aleshores, a mi sembla que a Maragall això li molesta. Li molesta perquè, bueno, això és perquè el plec de la protesta, en comptes de com desitjar-lo amunt o que la gent sortís al carrer i anés a cremar el que tenia, van treure uns mocadorets blancs, no deixin així, se van tornar cap a casa seva. I vaig dir, saps, on anava a parar? Jo crec que aquest divertir-ho és una estètica, em sembla que a Marell li preocupa. És a dir, la sensualitat potser ens està menjant, ens priva d'actuar, no ho sé. Em sembla que ell té una dèria d'aquestes, però no ho sé, sempre una pregunta. Segona cosa, m'ha agradat que ha fet aquesta idea de la memòria. És veritat que Maragall és dels primers que juga amb l'idea que la memòria que tenim de les coses és tan important com el que veiem de les coses. En el sentit que jo faig un poema sobre una cosa que he vist però que a més la recordo perquè l'he anat veient com es construïa, etc. Això és perquè, i aquesta seria la meva pregunta, això és perquè té una visió diferent a com s'està tenint fins aleshores, perquè és el primer que es mira la ciutat d'aquesta manera, o és simplement perquè de la mateixa manera que un altre ho havia fet amb el camp i ho fa amb la ciutat perquè és on ell ha nascut. No sé si m'explico bé, però la cosa va venir.
Ja. Sobre la qüestió de l'estètica, em referia a la bona mala relació que Unamuno i Maragall van tenir, entre altres raons per maneres de ser, per maneres de veure el món i fins i tot per llocs d'origen, no? I llavors el profund malestar que li va causar aquesta visita i altres textos que va escriure, com per exemple aquell, l'article d'Unamuno, en el qual defineix Barcelona com una ciutat fachadista, no? Suposo que estava parlant del Gaudí o de Domènec Montaner i companyia, que a la sensibilitat castellana vieja li devia sentar com una patada en el seu lloc. I llavors, sí, hi ha aquesta, diria aquesta, és una amistat molt estranya, no? I l'epistola és apassionant per lo molt i poc que s'entenen, no? I detalls com aquest de l'estètica, el fachadismo, l'arrabal de Tascón, no? Que és el que també recordava que és ell el que li exhiba aquesta qüestió. I respecte a l'altra qüestió, clar, això potser ens ficaria en tot un altre camp, que bueno, que aquí, això seria com les beceroles o l'inici, que seria tota la problemàtica de la vida quotidiana. El Xavi Pla està treballant justament en aquestes qüestions i és un, en aquests moments hi ha un gran interès en estudis literaris, en herència dels estudis de sociologia, d'antropologia, en examinar la vida quotidiana a través de la literatura, no? Llavors, jo diria que, no sé, Virgili i Cato parlen de vida quotidiana, a la seva manera, en les seves possibilitats. Qualsevol escriptor ens parla, les cròniques, Cantar la Unió, està ple de detalls de vida quotidiana. El que passa que, i Maragall, òbviament, també, el que passa que la bellesa, la riquesa, el que el fa, per exemple, és que és dels pocs, i una cosa que tu has mencionat, però em sembla que de fet amb les preguntes volia reblar, és un gran observador, i és un dels primers grans observadors que tenim d'aquest món de la modernitat, del pas a una societat industrial, i clar, és una font d'informació fantàstica, no? Jo em parlo, algunes de les limitacions que he tingut per escriure aquesta presentació és que, això amb el món dels maragallians, jo he dit maragallistes, que és un autèntic cap de mines, està tot estudiat, està tot dit, un article que vas escriure, el José Lee, no? Allà hi ha una mina, no?, per informació sobre les seves reaccions, la seva experiència de la ciutat en aquest dia a dia, no? Però llavors, acabant, jo crec que el que succeeix és que, més que ser el primer, és el primer d'aquest període, amb aquest tipus d'ull, no? I que ens fa veure aquesta transformació que va més enllà del que poden detectar els costumistes, el govern, no? És un altre punt.
Quan comentes justament
l'última
que
has
dit, els últims versos de la novel·la, no? Són els últims minuts que has parlat. aquesta conciliació, aquest amor que anant cap a la natura es troba...
No, pues lo sé, no sé.
No,
sí, sí.
L'últim full, per favor. No vull fer una cita tendenciosa.
No.
Si no, el Josep Maria ja dirà, el Josep...
No, però jo el que he fet és citar un article de Maragall, el de Fantasmes,
sí, aquest. Exacte,
sí. I una cita que deia que gràcies al... És una combinació de... I és una mica el com treure de dins de... És aquesta idea seva que d'una banda la ciutat ha de ser envaïda per la natura i la natura pot ser envaïda per la ciutat, no?
Sí.
I llavors, a propòsit de la idea que gràcies als nous mitjans de comunicació, ella es refereix al telègraf i als ferrocarrils, no? Sí. Que permet que la gent vagi amunt i avall dels mateixos consumisme d'abans. Diu, puede preverse la descongestión de la actividad que no necesita ya de la aglomeración permanente para comunicarse, la dispersión de la gente en los ámbitos de los campos, la purificación de la vida en el aire libre y en la contemplación de la naturaleza.
Sí,
això.
Doncs...
Sí, és un ecologisme avant la LED.
Sí. Escoltant això, estic pensant, se m'ha acudit, no? Una cosa una mica curiosa, que és aquesta. Relacionada amb el que he dit abans sobre l'esperit bellicós, d'alguna manera, de la ciutat. La ciutat és bellicosa, té l'esperit bellicós. Recordo que llibret de l'Antologia Catalana organitzat per Roig i Moles sobre l'esperit bellicós a partir d'uns textos de Ferran Soldevila, veritat? Glòria, m'ajudes amb això? Recordo bé?
Sí.
Doncs la ciutat com a lloc de l'esperit bellicós. I per això la ciutat, Barcelona, també, com a representació del passat català, no? D'una identitat, diguem, política, si voleu, no? Bé, aleshores s'ha acut la segona part del Quixot, o com jo dic, el Quixot de 1615, que és la visita a Barcelona, que és justament el reconeixement de l'esperit bellicós dels catalans, i després la sortida de Barcelona, que és una sortida cap al camp, la sortida d'un possible paisatge i de conversió pastoril. És a dir, Don Quixot, que esdevé Quijotís, no? Aleshores, aquesta és la pregunta, és a dir, la naturalesa no serà en Maragall, no, perquè poso el tema, no serà en Maragall també aquella utòpica conversió cap a un paisatge pastoril inassolible i impossible, no, d'aconseguir una forma de reescriure la ciutat dins d'un món definitivament caducat. És a dir, sí, pregunto, anem cap a aquest equilibri, però aquest equilibri no serà per la seva impossibilitat també la confirmació que en realitat hem de tornar, podem anar, com s'ha dit aquest matí també, no? El tema del funcionisme, etc. Podem anar cap a la naturalesa, podem anar a la natura, podem anar cap al camp, però, de fet, el que hem de fer és tornar a la ciutat i agafar les armes, encara que fossin les armes del segle XV, totalment inútils, si voleu, o inactuals pel el combatiment del segle XVII.
No, a veure, Maragall em sembla que el que té clar, i aquest matí ho comentàvem, jo no he volgut llegir algunes citacions, no he llegit d'altres, com les de Lluís Cintana aquest matí, però té claríssim que és un excursionista, té aquesta consciència d'observador, fins i tot que fa una petita excursió i es cansa, o té molta gana perquè l'aire fresc, l'aire... Llavors ell és clarament un observador, però també té aquest, o veu aquest aspecte, d'una banda, quan és a la natura, aquest aspecte romàntic, no? d'una natura que parla, un llibre que parla, però d'altra banda, o per aquesta condició de puresa que li atribueix, quan escriu els seus grans assajos, les seves grans reflexions, la seva poètica, justament utilitza tots són elements que volem d'aquest món idealitzat, fals, no? més fals que els de aquesta, el que l'ecologia, un ecologisme ens proposem. El que fa és utilitzar aquest element de puresa per, a través de la mort, redimir o salvar, contestar aquesta mal, violència, l'aspecte bèl·lic de la ciutat. No? Això sí.
Sí? No? Doncs, bé, el que faríem seria, sense fer pausa, començaríem ja amb les comunicacions, si es guanyaríem una mica de temps, i li hem d'agrair molt, molt sincerament altra vegada a l'Enric Bou la magnífica exposició. Moltes
gràcies. Gràcies a vosaltres.